els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, un dimarts més que saludem a Leo Espluga per parlar de filosofia. Leo, què tal?
Bé, molt bé.
Bé?
Sí, s'està bé.
Camaradorejant? No sé, si m'ho he pensat, això.
Ara. Així, a costat de dir, és una locució llarga. Bueno, avui porto locucions llargues, eh? Però bé. Sí, camaradorejant tampoc molt, eh? Bueno, no? El necessari.
Val. Ho dic perquè hem tornat a canviar d'espai.
Sí.
T'agrada més aquest o no?
Sí, s'està més tranquil.
Sí?
Hi ha més silenci.
Som a un claustre, el claustre de Sant Felip Neri del barri de Gràcia, que ens ha cedit l'espai per poder gravar cada setmana el Leo. Escolta'm, filosofia des d'un claustre...
És top. És top, que diuen els joves.
Exacte. És espiritualitat pura, eh?
Totalment. O sigui, és el lloc apte.
Sí.
Perquè requereix... Bueno, això és típic en la tradició filosòfica. S'acostuma a dir sempre que es requereix el silenci i la contemplació per poder pensar.
Doncs mira...
Aquí és bastant ideal.
Més tranquils que aquí. Exacte.
Exacte.
Què t'anava a dir? De què va la cosa avui, va?
Clar, avui parlem del cos. He parlat diverses vegades del cos, però és que és un tema molt interessant.
Val.
I, en concret, avui parlarem del cos, però des de Jean-Luc Nancy. Vale? Jean-Luc Nancy és un filòsof pensador francès que va morir fa no massa, vull dir, relativament contemporani. Molt interessant. Bastant un pensador heterodox, complicat de l'escola, podríem dir que és un postmodern, clarament, no? Molt company de Derrida i de tota aquesta gent.
Vale, postmodernisme.
Uf, vale, això és un tema, un dia parlarem de postmodernisme. Postmodernisme s'ha de diferenciar sempre entre el postmodernisme arquitectònic, el postmodernisme artístic, filosòfic. El postmodernisme filosòfic podríem dir que és tota la filosofia que es fa després del maig del 68, havent tingut consciència del canvi de paradigma que hi ha amb el maig del 68. Així ràpidament.
Val.
Món globalitzat, capitalisme global, de construcció, introducció de qüestions racials, de gènere, postcolonialisme... És una mica com aquest paradigma filosòfic, diguéssim, no? A nivell popular, hi ha molta gent que utilitza postmo com un insult, perquè són filòsofs que atenten contra la tradició, no?, i intenten trencar aquesta idea del subjecte liberal, critiquen la ciència, critiquen l'Estat, de cop són filòsofs pues, raros, no?, i que utilitzen locucions estranyes, termes molt creatius, fiquen molts guions, s'inventen paraules, no? El més important del nostre Estat és, sense cap mena de dubtes, Paul Preciado, que segueix viu, és gran filòsof, conegut sobretot per els llibres que té d'Un monstruo sable i de més, molt interessant.
Val, ja et començo a tallar, Leo?
Sí, fes.
Ara em deies, la gent els veu com raros, etcètera. Perquè precisament són uns trencadors. La filosofia no va venir aquest món a trencar coses?
Depèn, perquè jo crec que la filosofia en el seu origen, més que venir a trencar, ve a construir i a assentar. O sigui, al principi la filosofia es pregunta per les coses donades i les intenta justificar. És a dir, el Plató, no?, que és el gran filòsof primer, el que planteja és com podem justificar el coneixement, la veritat, el bé i el mal. No busca ser trencador, o sigui, és trencador amb la política de la seva època, però en busca d'un hiperrealisme. És una qüestió curiosa. No és que vulgui trencar per canviar-ho tot, sinó que vol fonamentar, conservar les coses. O sigui, els filòsofs són tradicionalment conservadors, però no en un sentit pejoratiu del terme, sinó que volen conservar les estructures de veritat, de bé i de mal, i descobrir com operen, no?, més o menys.
Val.
Clar, els postmodernismes ataquen tot això, no? I els postmoderns sí que és cert que tenen vicis, com tots els filòsofs, o sigui, com no estan lliures de defectes, i sí que és cert que moltes vegades cauen en certs ordres d'inintel·ligibilitat, que costa molt d'entendre què carai ens estan dient. No? Cosa que per mi, per exemple, una gran postmoderna que és Judith Butler, ella ho justifica, eh? Diu, si volem trencar una tradició hem d'escriure diferent que la tradició, vull dir, això és com va. Però bueno, Jean-Luc Nancy.
Va.
Per què m'agrada Jean-Luc Nancy a diferència dels... Els altres també m'agraden, però per què m'agrada especialment Jean-Luc Nancy? Perquè és un filòsof que podríem dir que té un esperit molt, molt llibertari, en un sentit que és un filòsof molt artista, escriu d'una manera molt artística, planteja el pensament d'una manera molt artística, que és un dels seus problemes, també, eh? Però a mi m'agrada molt d'això. I, en concret, el tema del cos és un tema que ell és molt important. Jo recomano molt, 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 molt llegir L'intruso. Vale. El podeu trobar por ahí. És un text d'unes 25 pàgines només, o sigui que es llegeix d'una tirada, molt agradable, on ell explica... a ell li van canviar el cor. No? O sigui, ell és una persona que té el cor d'una altra persona. Uh-huh. I és una explicació autobiogràfica, filosòfica, de tot el procés de tindre l'intrus dintre del seu propi cos i de tot el procés d'operació del canvi de cor. És meravellós, la veritat, el text. Molt recomanat des d'aquí. I, en concret, el tema del cos apareix molt sonadament en un text que es diu Corpus. Mm-hmm. clar, no? I Jean-Luc Nancy parteix de la locució de l'Eucaristia, que és hoc est enim corpus meu. Mm-hmm. I aquí no entraré en un debat filològic ni teològic, perquè... sol haver-hi debat si es fica o no l'ènim. L'ènim es salta moltes vegades.
Vale.
Nansu li dona molta importància. Uh-huh. Sí. Per què? Perquè ell parteix de la idea de presència. No? Com aquí, aquí està el meu cos, aquest és el meu cos. No? I Nansu entén que aquesta és la constitució del cos al món occidental. És a dir, ell creu que la idea de presència i de cos... No? Ell entén que la nostra cultura és una cultura que prové del misteri de la carn. És a dir, de fer present... allò que no era, o sigui, com, perquè l'interessant del hoc est enim és que es busca fer present no tant a Déu, sinó al cos de Déu, que és una cosa molt important, perquè hi ha una materialitat i una presència molt forta. No? Però, clar, alhora partim d'aquesta absència. O sigui, aquesta és l'interessant, la idea fundadora del cos a la nostra cultura, per dir-ho d'una manera, és una idea que parteix de l'absència, per després fer-se present. Però parteix de l'absència. Uh-huh. No? I això ja introdueix tota una sèrie de matisos molt interessants, i jo trobo molt macos i molt poètics. No?
Parteix des de l'absència o des de la figura purament espiritual?
Clar, el que defensa Nancy és que aquesta figura purament espiritual té una materialitat des del principi. Vale. No? Perquè allò present és allò que existeix en tanca matèria. No? Per això després en aquest text defensa que la psique és extensa per definició, que no hi ha una psique no material. No? I diguéssim que el cos, Nancy defensa de manera com... Nancy és un pensador que li agrada molt, com es diu això, ser escandalós. No? Li agrada l'escàndol i llavors diu que el cos és el gran invent d'Occident. Vull dir, diu, nosaltres hem inventat el cos, no? Cosa bastant potent, que quan diu això no vol dir que haguem inventat literalment un fetus, està dient que hem inventat tota la significació que li donem al cos, no? Uh-huh. En tant que el joc d'absència i presència, que és un joc, és un dualisme molt interessant, no?
Però això et pot conduir a l'ego, o no?
No necessàriament per què, perquè és una... la fundació no és el cos d'un jo, sinó és... la carn, o sigui, és l'aparició, o sigui, és l'absència d'una carn que ha d'aparèixer. No és un tema tant que tingui a veure amb una identitat construïda en tant que jo, sinó que té a veure precisament en estar a l'espera d'algú que ha d'aparèixer, no? Que en aquest sentit és una concepció del temps diferent, també, que això ja és un altre tema que després arribarem, però quan Heidegger, clar, és que això cal dir-ho en si és com... està molt influenciat per Heidegger, se la vol carregar, però està molt influenciat per ell. Quan es parla del temps, del cristianisme primitiu, és a dir, dels primers 200 anys més o menys, quan és una religió encara molt perseguida, molt poc estructurada encara, la qüestió del temps, ells veien el temps com a ocasió, no? Que és una cosa molt important, és a dir, el temps com una ocasió que a cada instant pot aparèixer la segona vinguda de Crist, no? I en aquest sentit, el temps en el qual està operant en si no és un temps lineal, sinó és el temps de l'aparició. Uh-huh. És a dir, el temps no té a veure tant amb una construcció lineal matemàtica, sinó amb allò que ha d'aparèixer. I el cos és allò que ha d'aparèixer. No? La qual jo crec que és una idea que està bé, sobretot per anar trencant aquestes formalitats lineals que jo crec que ens aprisionen molt. No? I llavors aquí és una mica... una mica el joc que plantegen en si, que és com a través d'aquesta expressió d'aquest hoc est enim, no? Es vol jugar amb, bàsicament, que el cos és obertura. Vale? És a dir, si el cos és presència, que parteix d'una absència, el cos és sempre una obertura de possibilitat. Vale? És a dir, si el cos és una cosa que de cop apareix en un lloc on no hi havia res... veiem el cos com allò que pot possibilitar una obertura de possibilitat. una escletxa, no? El concepte d'obertura és un concepte superimportant perquè possibilita el canvi, no? L'obertura és allò, la possibilitat de que entri allò diferent.
Val, ara riu perquè em veu flipar una mica, cosa que entenc normal. Dit això, ara et faré fer lo difícil, que és transporta'm aquesta idea al segle XXI.
Vale. Clar, aquí està tot, o sigui, com, aquest és el meu de la qüestió, sobretot perquè Nancy no és un autor que escrigui fora del temps, és molt conscient del temps on està. Nancy escriu entenent, clar, aquest text és de finals dels 90, principis del 2000, i Nancy entén que està escrivint en aquest moment en... Clar, no vull utilitzar un llenguatge imperial, però el que s'acostuma a dir sempre des dels jocs que no hauríem d'escoltar de la caïda d'Occidente, no? Nancy escriu des de la consciència de viure un moment històric on cauen els grans relats, cauen les grans històries i hi ha com una metamorfosis en el que diríem la societat i la humanitat, no? Hi ha un canvi de paradigma probablement comportat per tota una sèrie d'avanços i una hiperacceleració capitalista, però el que està clar és que hi ha un canvi de paradigma i llavors Nancy veu aquest canvi de paradigma com una oportunitat, no? O sigui, com hi ha una frase de Hölderlin, de l'Hyperion, que és molt mítica, que diu com allà on està el peligro està la salvació. És a dir, quan, si nosaltres volem pensar des d'una vocació social, que Nancy la té, no podem pensar fora del nostre temps, no podem obviar, si vull parlar, per exemple, de la comunitat, de l'amor, de com construir una vida digna i feliç, no puc pensar-ho fora del present i fora de les condicions presents, no? I en aquest sentit, Nancy no és que estigui alabant la destrucció d'Occident, sinó que està veient aquesta destrucció com una obertura, precisament, no? I llavors, per això pensa el cos aquí com a obertura, perquè Nancy és un d'aquests autors postmoderns que entenen que a la filosofia tot està lligat, que no podem fer ètica, moral, estètica, ontologia, metafísica, epistemologia com a espais del saber separats, sinó que tota estètica implica una ètica i implica una política i, per tant, una moral, no? Llavors, per Nancy, diu, si volem crear una comunitat autènticament digna, Nancy diria que estic utilitzant un llenguatge sacral i dignificant, però bueno, és igual, no em pot dir res. Si volem crear una comunitat digna, hem de pensar del cos d'una altra manera, perquè el cos, en última instància, és el que constitueix la comunitat. No sé si t'he respost així, més o menys.
M'has respost. Sí. Seguim amb Nancy, amb la seva filosofia, amb el seu pensar postmodern. Així és com veu el cos.
Així és com veu el cos. És el punt de partida per pensar el cos.
Ara t'ho dic.
Vale?
Explica'm una mica, a partir d'aquí, com veu ella el cos.
Vale.
I com ajuda això, sobretot, a construir aquest tipus de comunitat que ell volia.
Vale. Doncs la idea seria és que... Hi ha una idea filosòfica molt important a finals del segle XX, sempre, bueno, estan en rodejos, ja ho saps, que és la idea de l'estranyesa, no? Quan es pensa la identitat, hi ha molts pensadors que pensen la identitat en aquest moment, no? Però potser un coetani seu, que és Levinas, es pensa molt la idea d'alteritat, d'identitat i d'estranyesa, no? I sobretot per intentar... Vale, vaig fent rodejos, perdó, però és que crec que són importants. Perdoneu.
Tira. És un clàssic de la filosofia, també, donar rodejos.
Exacte.
Portem una temporada i ja n'he après, d'això.
Exacte. Sí, perquè... Diguéssim que si hem de pensar la identitat, i perquè pensar la identitat vol dir pensar la comunitat, no? Perquè la comunitat és una conformació de sers i persones. Diguéssim que hem de trencar amb aquesta idea d'un subjecte unitari, no? I una de les maneres més potents per a dinamitar allò que em deies tu abans de l'egoisme, no? Una de les idees, sí, per a dinamitar aquest egoisme de jo sóc jo fora dels demés i jo creo, jo penso i jo, és la idea de l'estranyesa. Nancy entén, amb altres pensadors, que incorporar l'estranyesa dintre de la pròpia identitat ens fa més aptes per la convivència, no? Perquè si la meva identitat no és un mur en el qual res ni entra ni surt i el món està fora i jo estic a dins i ja està, això és un problema. En canvi, si entenc que la meva identitat és un joc d'absència i presència en el meu cos, és la pròpia estranyesa, és més fàcil o possibilita d'alguna manera una idea de comunitat molt més real, no? Perquè al final una comunitat de gent conformada on ningú surt del seu, com es diu això, del seu dique i ens connectem com per missatgers, és una connexió absolutament lamentable i falta, no? És a dir, com la comunitat, i això, mira, per exemple, Hawkes tenim, no? Que és una de les idees fonamentals del cristianisme, per exemple, que és el que és la idea de que la porta i la muralla no la conforma la pedra, sinó la unió de les persones que estan corporalment i físicament connectades, no? Aquest és el sentit de l'Eucaristia per Nancy en últim terme.
Val, jo t'ho compro això, perquè a l'Eucaristia li diem comunió,
exacte,
no?
Exacte.
I precisament és tot el que ens estaves explicant, eh? Però també és veritat que de la comunitat no podem treure l'individu.
Clar,
no? Aquesta... no és una mica una fal·làcia?
Clar, aquesta és una idea interessant, això és un temazo, que un altre dia parlaré d'això perquè és un temazo. La idea, la relació entre l'individu i la comunitat, no? Diguéssim, clar. Uf, vale, aviam com ho faig anar això per no perdre el fil molt.
T'he fumut amb un jardí important, eh?
Sí, però bueno, jo el responc encantat. Diríem que quan una de les... Mira, parlant de fal·làcies, la gran fal·làcia contemporània és la de que el col·lectiu es defineix des de l'individu. Això és molt problemàtic i això té un sentit molt concret, que és vendre't aquell aspecte. Vull dir, com la idea de l'individu omnipotent que després ell va des dels seus interessos a una comunitat, això és una idea capitalista, perquè se t'està venent un estil de vida i se t'està venent una individualitat. D'acord? És a dir, però... l'individu és el que se segueix del col·lectiu. Això és una idea molt important, jo crec, no? I l'altra encara més interessant és que no és eliminar l'individu, sinó que l'individu només és autènticament individu en el joc d'identitat i diferència amb els altres. És a dir, aquí ja podríem ficar Hegel i de tot, però diríem que com la identitat és la diferència i la diferència és la identitat, això és una màxima molt, molt, molt potent, només som realment individus quan acceptem que hi ha molt de lo nostre que no és únicament nostre, que no és propietat. És a dir, només en el moment en què jo, per exemple, Leo, entenc que la meva identitat i el que és autènticament meu passa per els regals que m'han fet els altres i aquella intimitat que se m'ha cedit, aquell pensament que és la cultura, que se m'ha cedit, que és patrimoni de tots, de tota la gent que m'ha educat, que m'ha dotat la confiança del seu tacte, jo sóc allò, és una idea clau. Diguéssim, no? Només acceptant això arribem a una comunitat.
Val, fem al revés, perquè si no caiem on?
Com?
Si jo no accepto això...
Acabem a una societat absolutament narcissista. O sigui, caiem en el...
És el que et deia abans, eh?
Exacte.
L'egocentrisme
radical, despamparante, i el pitjor de tot, moralment correcte. Aquí està l'autèntica perversió. Que el just do it, no? O sigui, com els grans lemes de l'individu soberà, que això ve molt del geni artista, que parlàvem fa uns dies. És a dir, tot això al final està connectat i si un no accepta aquesta alteritat dintre d'un... acaba caient una espècie d'autorreferencialitat egocèntrica, maníaca del control, i es torna prepotent. És a dir... I això és molt problemàtic, no? Jo crec, perquè establir una relació amb els altres partint de que tu ja ets un subjecte únic i diferent, amb tota la teva identitat i que els altres, bueno, tal, acabes implicant una relació de consum i de representació amb els altres, el qual és molt problemàtic.
Val. Clar, hora de pensar què és la meva comunitat, perquè ara ens pot estar escoltant algú, diu, què diu aquests dos bojos, sobretot el Leo, que és el tècnic de filosofia, no estic entenent absolutament res, no, tornem enrere. Quan parlem de comunitat, i ho apliquem al segle XXI, jo sempre transporto la filosofia per molt llunyans que estiguin els pensadors, que no és el cas, aquests pensadors dels que estem parlant, postmodernisme, fa molt poc, ara em deies, n'hi ha algun de viu?
Sí.
Val.
Bueno... Queden pocs, ja, eh?
Queden pocs. Sí. Però en queden. Bueno, vull dir, no estem parlant de Plató, això vull dir.
No, exacte, sí, perquè l'últim gran va morir fa poc, pobre, Gianni Vattimo, des d'aquí, com les condolències, però...
Val. Sí. Transportem-ho igual al segle XXI. Quan em parles de comunitat, Leo, la meva comunitat... Com l'he d'entendre? És a dir, la meva comunitat... I no entro en política, eh?
No, bueno...
La meva comunitat...
No puc entrar.
Ja vam dir-ho, això, que filosofia i política van una mica lligades d'ama,
Sí, sense una mica.
La meva comunitat, què és? El meu país?
No.
El meu barri? La meva escala de veïns? Els amics que jo he triat? De què estem parlant com a comunitat?
Clar, això és, bueno, és que és un tema, és que també tu em fiques...
T'obro un melons, eh?
Sí, sí, bueno.
Val. Sí, sí, m'encanta.
Això és un jardí gegant.
Per això et dic que m'agrada.
Però això m'ho apunto per parlar-ne un altre dia, també, perquè és que és un tema... I, de fet, Nancy, és... Si se'l coneix per alguna cosa, és per ser un pensador de la comunitat. També he de dir que no hi he entrat jo en profunditat, per tant, tampoc puc respondre com s'hauria de poder respondre. De fet, com és una conversa que tinc bastant amb col·legues, perquè col·legues en un sentit acadèmic del terme, I no acadèmic també, perquè són col·legues meus, que discutim bastant sobre la idea de comunitat que hi ha en si, perquè és una idea tova, és una idea forta, és una idea, el que sigui. Clar, què és la comunitat?
Clar, jo entenc... Explico el per què t'ho pregunto, perquè si jo estic entenent el que és el cos, que és l'individu formant part d'una comunitat, no puc deixar d'entendre què és la comunitat.
Clar. La idea de comunitat... Mira, faré una cosa bastant filosòfica, que sé que és molt poc satisfactòria, però que és la idea de... Et definiré negativament o faré com una crítica al que no hauria de ser la comunitat, no? Perquè aquí som-hi, clar. Evidentment, una comunitat n'ha de ser una comunitat ètnica, per exemple, que està conformada. Ojo, perquè hi ha una diferència entre les comunitats donades i les comunitats construïdes, no? També és una diferenciació problemàtica, però bueno, jo crec que més o menys perquè ens anem fent 5 cèntims serveix. Clar, per mi un dels requisits fonamentals, ara et responc com a Leo, és que la comunitat és un espai, o sí, un espai, una geografia de reconeixement. És a dir, una comunitat és un espai on hi ha un reconeixement col·lectiu i horitzontal entre els que hi participen de la mateixa. Jo et diria això. Clar, o per mi, què hauria de ser una comunitat, més aviat, no? És el que t'hauria de dir. Una comunitat hauria de ser un espai de lliure reconeixement on hi ha tota una sèrie de... Clar, és que voldria dir cures, però és una paraula que està molt mal utilitzada, però sí, de cures mútues i un espai també amb un sentit de cert sentit de propòsit i de cuidar-se, és que no hi ha més.
Val. Continuem amb Nancy, però, i amb la idea de cos que ens portaves, i la meva gran pregunta, també en relació a tot això, és què diferencia cos i una altra paraula de la qual ens has parlat sempre també en aquest programa, que és ésser.
Clar, buah, temazo.
Mare de Déu, com estic avui.
Sí, sí, no. Cos i ésser, clar, és al final, això ve d'una diferència... Clar, amb aquests temes, que són molt metafísics i ontològics, la filosofia sempre dialoga amb la seva pròpia tradició, és a dir, com filosofar d'alguna manera és establir una relació entre la tradició filosòfica i el present, una mica, no?
Val, tornem-hi, la filosofia té la seva pròpia ontologia?
Sí, bueno, pensa l'ontologia.
Val.
Pensa l'ontologia, no? Que és l'estructura del ser, diguéssim, així molt... La meva mare fa des d'aquí un petó per ella. Sempre que li explico això em diu, però Leo, què és l'ontologia? No, és un tema que costa que quedi, que és l'ontologia.
Som-hi.
L'ontologia és l'estructura del ser, és estudiar el ser de les coses,
val,
el fonament últim de les coses. També s'ha de dir que l'ontologia és un intent que fa el segle XX des de Heidegger per dir que no estem fent metafísica, però estem fent metafísica, vale? També això, el filòsof a vegades se'ls ha de baixar una mica els fums. Diguéssim el tema del ser és un tema molt important perquè que ja està en el joc que tenim. I és que a la filosofia sempre s'ha fet una diferenciació entre l'ente, entre l'ens i el ser. Diferenciació molt confusa, que per això Heidegger diu que la història de la filosofia és la història de l'ocultament del ser. Diguéssim que s'acostuma a dir que el ser és a dir, les coses són, i després es pot predicar d'elles el seu estar. És a dir, hi ha una diferència entre el ser i l'estar, no? Jo puc dir que el cel és blau, no? Que seria com per exemple, els lingüistes o els filòsofs del llenguatge o l'analítica, la filosofia analítica, no són massa amics aquí amb ells, però bueno, se'ls ha d'explicar també. Et dirien que això és una còpula lingüística que unifica un subjecte i un predicat.
Sense entrar en política, però entrant en política. Això ho va usar no sé quin polític independentista per explicar al Congrés espanyol... que ell era independentista, me'n recordaré sempre la frase que va dir allò de jo sóc català, estic espanyol.
Clar, això és un joc... És, clar, això, bueno, exacte, no em feies parlar, perquè això és retòrica. Vale? O sigui, com... això és retòrica i de fet és un enunciat que no, és que no entraré, però és profundament problemàtic perquè implica un essencial que és ser català, saps? O sigui, com, que és, és un tema ètnic, és un tema històric, és un tema patrimonial, és un tema d'una nació, vull dir, i a part, com, col·locar una... Això, mira, això és el que diria Nancy, clar, clar que sí. Col·locar, fer una diferència entre el ser i l'estar, aquí és on està el problema. Nancy t'està dient, el ser és cos. El ser és un estar sempre. Val. O sigui, no hi ha ser sense estar. Aquesta és la idea fonamental. Vull dir, som on estem mentre som. Vull dir, com, no hi ha com una essència estranya, oculta, que tot després pot agradar, no, pot no agradar on estàs i qui ets. Ojo, eh? O sigui, aquest és el tema. Llavors hem de canviar on estem i qui som. Però no hi ha un ser sense on estar. No? I quan Nancy diu que tota ontologia és ontologia del cos, és que tota ontologia és sempre tot ser... és una obertura. Vull dir, i en aquest sentit s'està trencant... En el que està dient és que no hi ha un sentit previ al cos. No? És una manera diferent de dir el que diu Sartre, de que no hi ha essència anterior a l'existència. És a dir, que només sent materialment en un espai determinat es deriva d'allà un sentit. No? Que no hi ha una espècie d'arca perdida prèvia... No. Nancy no s'està referint a això, no? Sobretot perquè per Nancy, això és una mica polèmic, l'espai el determinen els cossos. És a dir, que abans parlàvem del temps i del temps lineal i aquestes coses, el tema de l'espai també és un tema important, perquè per Nancy no és que els cossos ocupin un espai o els cossos estiguin a un espai, sinó que l'espai és el que està conformat pels cossos. És a dir, com tu i on estem ara, no és que estiguem ocupant aquest espai d'aquí, sinó que aquest espai es conforma pels cossos que hi som i a l'espai que hi ha entre els dos.
Ara t'estic entenent el sentit comunitari de la paraula.
Claro, es va entenent per on van el... Clar, aquesta és la idea.
Ara t'he entès. Leus Pluga, parlant d'espais, què? Ens quedem aquí?
Sí,
sí, eh? I tant. Fem la temporada des d'aquí?
Sí, sí, està meravellós.
Maco per reflexionar, eh?
Exacte.
Camarada, ens trobem d'aquí una setmana.
Apa-li.
Que vagi molt bé.
Un plaer.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar.
Per mi i jo, per tu, i quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per...
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.